Les 3 en punt, recuperem titulars. Israel retira pràcticament totes les tropes del sud de la Franja de Gaza. L'exèrcit ha deixat només una brigada que s'encarrega de garantir un corredor entre el sud d'Israel i la costa de Gaza. D'aquesta manera, la franja queda dividida en dos i s'impedeix que hi hagi moviments de població palestina entre el nord i el sud. Amb aquesta retirada es posa fi a 4 mesos de combats a la zona de Khan Yunis i podria marcar l'inici d'una nova fase de la guerra. També caldrà veure si aquesta retirada implica renunciar, com a mínim per ara, a l'operació terrestre contra Rafah, que tant havia anunciat l'exèrcit hebreu. Tot plegat avui que es compleixen 6 mesos des de l'inici de la guerra, que ja ha deixat més de 33.000 morts, i mentre els suports internacionals a Benjamin Netanyahu comencen a mostrar les primeres esquerdes. Pel que fa a la campanya al 12M, els comuns i la CUP veuen decebedor el debat a 3 que Pere Aragonès va plantejar divendres des de RAC1 amb Carles Puigdemont i Salvador Illa. Els dos partits consideren que Esquerra, Junts i el PSC defensen el mateix model de país. Jessica Albiach, candidata als Comuns Sumar, i la CUPaire Laia Estrada creuen que el debat ha de ser més ampli.
Tots tres estan defensant que Catalunya sigui el casino d'Europa, tots tres estan defensant que no es posi límit als creuers. Per tant, és profundament decebedor que una persona d'Esquerra Republicana vulgui plantejar un debat entre tres candidats de tres partits diferents, però que en realitat estan defensant el mateix model de sempre.
Ja ens indica quins són els marges de la política que pretén desplegar, que és cenyir-la a la sociovergència de tota la vida.
Els copaires també ironitzen que el debat l'hauria de moderar el president de Foment perquè, diu, els tres partits comparteixen fil per randa la seva agenda neoliberal. I les pistes d'esquí tanquen avui un mal any, tot i que la temporada s'ha pogut allargar algunes setmanes més del previst gràcies a les últimes nevades. Les estacions de ferrocarrils de la Generalitat han rebut 640.000 visitants, un 20% menys que l'any passat. I Marc Gasol ja és una llegenda dels Memphis Grizzlies i el seu dorsal, el 33, penja des d'aquesta matinada del sostre del FedEx Fòrum.
La franquícia ha reconegut aquesta matina de la trajectòria del pivot català que, emocionat, ha escollit un homenatge compartit amb els seus excompanys Conley, Allen i Randolph, que van marcar una època amb els Grizzlies. També amb molta emoció han celebrat els aficionats de l'Athletic Club la consecució de la Copa del Rei de Futbol després de 40 anys. La celebració amb la Gavarra es farà dijous a Bilbao. També en futbol, aquest migdia, la selecció catalana femenina ha guanyat 5-1 al Paraguai en un amistós internacional. Aquesta tarda l'Espanyol rebrà l'Albacete a 6:45. En un diumenge en què Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi del Japó de Fórmula 1 amb Carlos Sainz tercer i en què a la Lliga CB derrotes del Manresa i del Girona. Aquesta tarda tenim clàssic Barça-Real Madrid a 6:45.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, la setmana que ve baixarà la temperatura.
Sí, de fet demà aquesta bossa d'aire tan càlid que tenim comença a baixar, comença a retirar-se cap al sud i també ho farà la pols africana. Aquest cel tèrbol, doncs, té les hores comptades. A partir de demà a la tarda ja anirà millorant i també aquesta baixada de la temperatura es consolidarà dimarts. Dimarts serà un dia molt diferent del que tenim avui, fins i tot del que teníem ahir, amb aquest ambient tan suau i tan càlid al Pirineu i a l'interior. Res a veure, dimarts serà un dia fresc, fins i tot fred a l'alta muntanya, amb algunes nevades que poden baixar fins als 1.600 metres. També tindrem alguns ruixats entre demà i dimarts, sobretot dimarts, a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguna tronada, alguna tempesta que pot descarregar amb intensitat.
Les 3 i 3, fins aquí el recomig dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4, com sempre, el superesports, i a les 11, el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda. All the leaves are brown. Benvinguts al Reconcentrat, on recollim el millor de la setmana. Avui comencem amb una entrevista que va fer l'equip del Versió sobre l'últim llibre de Maria Nicolau, just quan fa un any que la xef va fer el seu últim servei. Seguirem també amb una entrevista de Sergi Embudió, que va parlar amb els protagonistes de la pel·lícula Pájaros, de Pau Durà, estrenada just aquesta setmana. Tancarem amb una mica d'humor el que aporten també els del Vostè Primer. Miquel Missé, en el programa, ens explica com el va afectar la pluja durant aquesta Setmana Santa. Un sol, el de Califòrnia, que justament és el que no ha brillat durant aquesta Setmana Santa. Hem començat, doncs, amb aquest tema de California Dreaming de Mamas and the Papas. Comencem.
Això és Reconcentrat. 5 de la tarda, 9 minuts. Aquest diumenge va fer, aquest que hem deixat enrere, tot just un any d'aquest moment.
Vale, me'n servei, marxa, vale? Va! Marí, marxa, vale. De primer, dos de mongetes i dos petons. De segon, tinc tres pollos, un d'ells molt fet i una calama. Bon servei! Bon servei!
Es tracta de l'últim servei de Maria Nicolau al restaurant El Ferrer del Tall, que de Vilanova de Sau, per que era, diguéssim, el comiat temporal, professional, per centrar-se en nous projectes. Entre ells, escriure, per exemple, aquest segon llibre, Cremo, després del gran èxit de Cuina o Barbàrie. Maria Nicolau, bona tarda.
Bona tarda.
Emocionat, eh?
Què tal, Kailà?
Hola, què tal?
Però què ha passat aquí?
Doncs que, explica, Maria, què t'ha passat? Perquè mentre tu estaves mirant aquí a l'entrada, la Maria, mentre escoltava el tall, li han vingut emocions fortes.
Home, perquè això va ser un dia... L'experiència va ser posar un punt i final a 6 anys, però no només a 6 anys, sinó a 25 anys. I en aquell moment sabia que hi havia una part del meu missatge en el món que havia acabat, que l'endemà podia tornar-hi si volia, però que necessitava agafar el davantal, deixar-lo i cardar el camp. I aquest moment és superintens, amb tot l'amor del món.
I és aquest moment que m'ha escoltat.
I és aquest moment que ho he escoltat.
Carai.
Ja està.
No l'havies tornat a escoltar?
No.
Caram.
No, perquè, és que...
Quin poc tacte que hem tingut.
No, home, no, al contrari, no. Jo ho agraeixo al... Ostres... Gràcies.
Bueno, felicitats, Meritxell, que és qui ha triat el moment i el document. Per tant...
Home, va penjar aquest vídeo a les seves xarxes, a l'Instagram, i era l'últim dia i dic, ostres, jo crec que s'ha de reviure, no?
I tant. Sí, sí. Bueno, escolta'm, doncs... I a partir d'aquí, com dèiem, va penjar el davantal. Però bé, a partir d'aquí, doncs, tenim una Maria Nicolau polifacètica. Abans d'entrar al detall amb el llibre, porta per nom Cremo.
Cremo!
Que és una expressió... És del món de la cuina o és teva? O sigui, és una...
No.
És
del món de la cuina.
Del món de la cuina.
És a dir, a les pel·lis franceses, les sèries franceses, o els restaurants francesos, show derrière, j'arrive, bouge. En català seria cremo, i en castellà, voy, quemo, atrás. Vull dir, però sempre, totes les
cuines...
Això
què és, perdona, però quan vas carregat amb una olla o cremes plats?
Quan portes ganivets a les mans, quan portes una olla, pensa que a la cuina és un ambient on tothom es mou molt de pressa, els moviments són bruscos, els espais són petits i reduïts, hi ha moltes circulacions de persones, on hi ha coses que cremen, coses que tallen, coses que es pateguen. Llavors el tema és que si tu passes, si fas una circulació i al davant o al costat hi ha gent treballant d'esquenes, es poden girar de cop.
Exacte.
I tu pots anar amb una olla amb aigua bullent i fer un disbarat. Mm-hmm. Llavors és una qüestió de seguretat, és com un codi de circulació a dins de les cuines professionals. Mm. Llavors ho incorpores, com posar l'intermitent que ja no hi penses, ho fas. I vas pel carrer a vegades dient cremo, ai no, espera't. ha passat.
Escolta, només hi ha la primera pàgina del llibre, dius, les grans decisions a la vida les he pres sempre seguint aquesta lògica, fent galetes. A veure, la pregunta és, què tenen per tu les galetes que generen aquestes reflexions que et porten a prendre aquest tipus de decisions?
Això de fer galetes, aquest primer paràgraf serveix per posar una mica, establir els marges, no? De dir, aquest és el codi que jo he fet servir per invocar les meves realitats. La vida és complicada.
No,
la vida és difícil.
Tens tota la raó.
I no fa falta complicar-se-la. Jo a vegades em declaro simplement incapaç d'acabar de resoldre el dia amb solvència. I quan em sento incapaç, llavors paro. Per un moment, 3 minuts, 5 segons, el que sigui. I quan ho veig difícil, deixo el que estic fent, a no ser que estigui apagant un foc, i poso a fer galetes. Qui diu fer galetes, com una cosa molt simbòlica, diu fer, mira, faig un pastís, vaig a fer el sopar. I a mi la cuina em serveix per ancorar-me al moment present, per fer una, per col·locar-me, o sigui, demana tota la meva atenció, encara que sigui per poca estona o per més, depèn de les circumstàncies, però la cuina m'obliga a observar de facto físicament què hi ha a la nevera, quina olor fa, està en bon estat, no, de quins ingredients disposo, què puc invocar, que sigui mínimament fàcil o senzill, amb el lloc que tinc a davant, em treu de la voràgine a vegades mental i de complicada de la vida quotidiana i m'abstreu, em fico, m'imbueixo en el procés del que estic fent, dels moviments de les mans, d'aquesta mena d'artesania que et fa volcar-te humanament en aquelles accions d'artesà que estàs fent, aquells moviments, aquella tècnica, i al final en treus un resultat que el procés ja t'ha calmat, ja t'ha tornat a la teva vida quotidiana, les prioritats a puesto, el primer és menjar, dormir, fer caca, estem sants, estem bons, sí, som tots els que hem d'estar, això ho tenim, la resta ja ho arreglarem.
Per tant, fer galetes com feia d'altres
coses.
I
han acabat, tu pots menjar.
Això és veritat.
O sigui, t'ha portat un moment a dir...
Bueno, pots menjar les teves.
Jo les meves sí, les teves no les
he tastat. Les meves segur que no.
Però si ens hi poséssim, ens acabaríem sortint bé.
Això sí que
llavors, per mi, cuinar té, a casa té tot aquest efecte que és... tots els passos del procés em són útils, em són sanadors i a males he berenat. És que vull dir,
sí, sí,
a males,
sí, sí,
aquell, sí, sí. Aquella hora invertida...
En el pitjor dels casos,
pitjor dels casos he fet alguna cosa que m'evita, o sigui, em satisfà una necessitat que tindria igualment, encara que no, encara que hagués seguit donant-hi voltes. Llavors, a mi sempre em funciona. Llavors, a partir d'aquí... s'expliquen moltes de les decisions que venen després al llarg de la vida, de dir, un moment, a males ens hem de divertir, a males hem de menjar, i a males les prioritats les hem de tenir clares. Llavors, poden venir els índios, poden pintar bastos, però que el bàsic no ens manqui mai.
A veure, Meritxell,
sí.
Explica una mica què trobarem a Cremo.
Sí, per situar una
mica... Més ben dit, Cremo!
Exacte. Sí, exacte. Com dèiem, per situar una mica el lector, tal com podem llegir la sinopsi del llibre, és la història d'una noia normal i corrent que un bon dia decideix deixar-ho tot per aprendre un ofici del qual no sap res i llançar-se de cap a l'aventura per escoles d'hostaleria, peculiars, restaurants insòlids, hotels i pastisseries de tota mena i condició, mentre que el país és sacsejat per la revolta gastronòmica del segle. Segueix la sinopsi. Un assaig i un receptari que van molt més enllà. A veure, abans que res, d'on és la idea de fer aquest llibre?
Bé, jo sempre dic... a mi els llibres em surten de dintre, en el sentit de que si em poso a pensar a fer un llibre, no em surt això. Si aquest llibre necessitava fer-lo perquè... Ja fa molts anys que penso, a vegades m'he trobat al llarg d'aquest periple que apareix el llibre, pensant, hòstia Maria, et posessin una GoPro... I el món pogués veure el que està passant en aquest moment aquí dintre i ningú s'ho creuria. O sigui, el món al·lucinaria de no sé, jo a vegades em trobava al llarg de la meva vida de dir, estàs a la tarda o el dia de festa parlant amb els amics i t'expliquen les seves misèries i penso, són misèries? Hòstia, hauries de veure... No. Llavors també penses, home, també hi ets perquè vols, pots agafar, cardar el camp i fer-te banista, no? Però jo moltes vegades tinc la sensació de dir, això no et pots morir sense haver-ho explicat. Amb més o menys traça, amb més o menys perícia, no? Vull dir, però ho has de dir, ho has de dir.
Sí, però la cuina no sempre ha sigut la primera opció, perquè en un inici tu vas estudiar sociologia.
Exacte.
Què et va portar al final acabar estudiant cuina?
Mira, pues això, sociologia, el temari no te l'acabes. O sigui, jo em puc passar les tardes, els vespres, llegint des de Hobsbawm a Josep Pla o Espinàs. Tot és sociologia, tot és antropologia, tot és grups humans barrejant-se i fent coses i decidint coses i conflictes. Jo vaig agafar la bibliografia i vaig dir, vale, això m'empapero la casa i puc seguir llegint, puc seguir cultivant-me, però em puc passar la resta de la meva vida fins que em mori fent anàlisi de sondejos electorals ni anàlisis demogràfiques perquè em voldré morir. Em rosegaré els canells. Moriré de tant. Si algú m'ha vist una mica, veu que jo no tinc massa nervi per estar asseguda i fer associació.
No, nervi sí, jo et veig doncs una dona amb nervi.
Però amb energia,
No pot ser, llavors que vaig fer... Escolta, Galet, algo físic, necessito... Aquesta energia que tinc, que no és deguda a prendre massa cafè, sinó jo tinc ànima de teleñeco, no puc fer res.
Sí, necessitaves moure't.
Necessitava fer alguna cosa plausible que requerís esforç físic i on realment em sentís còmode i útil. Alguna cosa que es toqui amb les mans.
També deies, però, que la sociologia la trobem a tot arreu, no? A la cuina mateix també, a la gastronomia. Ho podem relacionar tot perquè també la societat va avançant, els plats van canviant i també és una mica d'anàlisi sociològic, això.
Home, total, i de fet, bueno, clar, jo no a mi no m'agrada començar ara a dir, a analitzar el meu llibre o així, però hi ha una part, la flama que hi ha a la portada, el foc, aquesta neix una mica de la fricció de la lluita de classes. És un llibre fet des d'una perspectiva, crec que per primer cop es llegeix una mica d'una altra versió d'uns fets que tots coneixem des d'un altre prisma, i dir, bueno, un moment, però què passava als anys 90 en aquest país, 90% de la gent que no podia pagar-se una taula al bulli. Què menjaven? Perquè del que no menjaven ja n'hem parlat. Però com es treballa l'altre cantó dels engranatges? Com es viu? Com és la gastronomia que dona feina al 90% de la gent que treballa aquí? Llavors, tot això és sociologia, és etnografia, és antropologia, i jo no sé què em passa, que a mi m'entusiasma això.
En un dels llocs que treballes només a començar és un bar extremeny on feien plats combinats. Clar, jo et volia preguntar, jo sempre he estat un gran defensor del plat combinat, perquè trobaves a dinar i deia, sí, endavant, però el plat combinat, Marina Gou, s'ha perdut.
S'ha anat perdent.
Què ha passat amb el plat combinat que l'hem reconvertit en un poke? Perquè el plat combinat, hem agafat el plat combinat, l'hem barrejat tot, hem fet una merderada, i ara és un poke, i ara és superguai i supercollonut. I en canvi, cony, abans, el plat combinat, hòstia, m'agrada, una mica de manida russa, una mica, un tall de, ni que fos un bistec, i dos croquetes.
I els ous ferrats, i la truita de patates fredes, aquella cosa, saps, del temps, bueno, la vanideta, que el vinagre tocava l'ou de la truita, aquelles coses.
Boníssim. Però què ha passat amb el plat combinat?
És com el Geldiner, no? Aquella mica agafant en un plat una mica de tot per picar i anar-te'n al sofà a veure una sèrie. Ell era un plat combinat. Doncs ha passat que va venir, doncs mira, no sé, la tirania aquesta va de fer un primer, un segon, un tercer, i de compartir amb els altres. Què vol dir això de menjar per compartir? Jo demano el meu plat. D'entrada, a casa no existeix primer, segon i postres. A casa es picava la cassola al mig, una amanideta per picar, el pa, el porró, i es menjava tota una, diguéssim. Jo a casa meva no s'havia fet mai aperitiu primer, segon i postres. On te vas? Deia, escolta, què penses? Te creus que ets? I per postres fruita o el iogurt de turno. Però aquesta cosa del menú del dia, potser que hi ha també herència de Fraga i Ribarne. No.
Però és que la Maria Gonaus, és que hauries de fer un altre llibre, un segon, un tercer llibre ja.
Segur que ja l'està preparant.
No, perquè té un bagatge cultural del que és la història gastronòmica que a mi em fascina. Després, per exemple, perquè hi ha moltes coses que vull comentar, però se'm passa el temps. Però dius una frase que dius, alerta amb familiars i amics.
Alerta.
Ai, per què?
I més quan parlem de feina, nano. De feina i d'hostaleria. Mira, acaba't com el Rosari de l'Aurora. O sigui, és difícil portar-te bé amb la família quan et veus un parell de cops d'any als dinars familiars, com per a sobre cardar-hi diners pel mig. I a més...
Això es dona molt, no?, en el món de la gastronomia, t'ho dic, perquè...
Home, entre cunyaus que munten restaurants...
És que sí que és molt de... Muntem un restaurant com si fos molt fàcil, no?, gent que inverteix en restaurants.
Els futbolistes dels anys 90, hi havia el restaurant d'en Vaquero, el restaurant d'en Koeman, el restaurant del Risto Stoikov...
Però què vols dir, que acaben tots barallats?
Home,
atenció a la frase. Alerta en familiar. Sembla una frase d'Albert i de Josep Pla. Ara que me les dic, que estic llegint la seva biografia.
Sí, és bona,
És boníssima. Mira, vaig començar. Perdona que passi de llibre a llibre. Però és que en aquesta Setmana Santa... Para un moment la música, que faig un
moment.
Mira, aquesta Setmana Santa he llegit el teu llibre i després del teu llibre vas passar mal. Va arribar sense que toqués, perquè em van dir a casa, em van dir, et toca per Sant Jordi, però la meva dona, que és una santa, va dir, va, que et veig aquí i em va portar la biografia del Pla. Brutal. Però és que aquesta frase és molt planiana. Alerta amb familiars.
I també hi ha un títol planiat. Hi ha un El que hem menjat.
També.
Hi ha un capítol planiat.
Sí, per això ho dic.
Però allí es veu ben clar que el dolç no li agradava, el Pla.
I era
no. No era de dolç.
Ell era de Jack Daniels i sopeta de farigola.
I para de comptar.
Sí, El que hem menjat, quan te'l llegeixes, dius, vols dir que
ho has menjat, tot, això, sí. Que dius?
Bueno, anem amb una altra qüestió que abordes, que és quan aterres a la font d'Europa, perquè el que expliques és duríssim. Tu dius que la Font d'Europa no era un restaurant, era un animal mitològic.
Sí.
Això et refereixes a la història del restaurant, al volum de feina que des de bon matí expliques, ja preparàveu tot d'àpats per la gent que venia a l'esmorzar de Forquilla, més al migdia, més al vespre, amb uns horaris brutals. O sigui, a més expliques que se't clavava, te n'anaves a casa
amb les mans infectades,
amb les espines. Hòstia, és que de veritat...
És un llibre molt físic. Hi han
no, però és que te n'adones del que realment està a la cuina, que a vegades tenim una mica la sensació que queda molt bé amb la bata, saps? La bota al gorret.
I tot i així, aquella va ser una de les experiències més felices de la
però
meva
vida. Però allà expliques que pencaves, però moltes hores.
Jo, què vols, tinc aquesta cosa. Però sí, però A veure, a mi treballar no m'importa, treballar no em molesta, jo he nascut amb gana. I jo la feina me la menjo i no hi ha res més satisfactori que saber que la feina és ingent i arribar a l'altra banda, passar les putes, però que pel camí ningú et falti el respecte i quan has arribat allà al final acabes esgarritxat, trinxat, suat, amb la cara fet un mapa i dir, en queda algun de viu? No. Hem guanyat!
Exacte, perquè acabeu quan acabeu els serveis, acabeu dient això, hem guanyat.
Hem guanyat.
Feu com una gran victòria.
Tu saps l'adrenalina,
A quants plats arribeu?
400 per servei la nit de Cap d'Any. 400 persones que saps que a les 12 clavades han d'estar menjant-se el raïm. I 400 persones que entren a les 9, totes amb pressa, totes amb tensió i totes pensant que és el moment més important de les seves respectives vides. I allà dintre són 20 contra 400 i me cago en la mare que els va parir.
En el llibre hi ha una masterclass de com tallar, pels que vulgueu, perquè explica com es talla. I després d'aquest període a la Fonda Europa, a veure, te'n vas, si no recordo malament, bueno, d'entre els diferents llocs que m'han cridat l'atenció, és que vas a treballar a l'Hotel Princesa Sofia. I te'n vas com a cuinera de cap, no?
No, de postres.
Cuinera de postres. I expliques una cosa que m'ha agradat molt d'aquest llibre, perquè al final tot és història, que és que els grans hotels, com per exemple en el seu moment, ara també ho és, però vull dir, els grans hotels en el seu moment, tenien un equip de pastisseria. I tenien tot un grapat de cuiners que es dedicaven només a la pastisseria i que feien pastissos pel matí, per la tarda, per casaments, per... I expliques l'evolució de tot com va, que això es va perdre en un moment determinat, no?
Clar, per un cantó apareix el gran adveniment de la indústria alimentària que hòstia, cada cop el que fa és que... Hòstia, apareix, vull dir... És capaç d'oferir molta més regularitat amb uns costos molt més baixos, la indústria alimentària no t'agafa la baixa laboral, la indústria alimentària no qüestiona les decisions dels seus superiors, la indústria alimentària sempre farà els pastissos tal com tu programis la màquina. Vull dir, i comença a entrar en tromba a dintre de les cuines. Mentrestant, l'època aquesta daurada del luxe d'entreguerres dels grans hotels Budapest que veiem a les pel·lícules, això ja entra en decliu perquè és allò que dèiem, la gran aristocràcia comença a deixar d'existir com a tal i a més a afogar-se cap a rotllos Silicon Valley i Manhattans, però el sistema canvia, les brigades dels hotels es van lleugerint de personal i el que entren és en grans catàlegs de proveïdors de pastisseria congelada que substitueixen l'artesania. I mica en mica això es va escolant per totes les reixetes de ventilació de tots els hotels i de gairebé gran part dels restaurants. I bueno, ara se n'hi diu cinquena gamma i se'n parla, però això ja fa moltes dècades que està en marxa i...
Clar, expliques aquesta reconversió interna dels hotels i clar, dius, un gran mestre pastisser... Ara, per exemple, te'l pots trobar en un hotel tallant la fruita dels bufets al matí, no?
Clar.
I ho vaig trobar, perdona, no, és que... Mira, m'ho has tret de la boca.
És que fa gran cor.
Clar, és que tu dius, el gran artista, el gran pastisser, està tallant el kiwi... Per cert, parlant de kiwis.
Ui, sí.
Ai, què ha passat?
Què ha passat?
Perquè ara tots són com a pedres.
En el llibre explica... De quantes maneres diferents vas tallar el kiwi?
30.
Què?
Com?
És que saps què passa? Que jo menjo un kiwi cada dia.
És de veritat?
T'ho prometo.
Oh, fes-ho! Prova de fer escultura, que és tope divertit.
I ara, a partir del llibre, he començat a fer-ne.
A què fas?
De veritat?
Sí, a què fas?
Però com escultures? Perdoneu, expliqueu.
És que la Maria Nicolau és brutal, perquè explica de cop i volta... No recordava la xifra exacta, perquè bueno, me l'he llegit i algunes anotacions no les tinc. Però quantes? 30, no?
30, per què? Tot bé, perquè hi van tenir un hoste...
Això és boníssim, això.
Exacte. Van tenir un hoste en un hotel de La Rioja, si no m'equivoco, que era un home que tenia una dieta molt estricta i cada dia per sopar, de postres, només podia menjar doncs, un o dos kiwis. I la Maria el primer dia sí que va dir, vinga, va, li porto el kiwi normal i corrent. Però el segon dia, tercer, quart, ja es van com encarinyant amb l'hoste, no? I... va començar a fer-li alguna forma. Per exemple, jo m'imagino com un carpaccio així de kiwi i amb la part blanca de dins del kiwi feia alguna figureta.
Ah, oh, carai!
Per exemple...
Perdona, quin detall. És trobo un detall espectacular amb l'hoste.
I cada dia li feia...
Diferent.
Caram!
Fins
doncs
que...
això és un regal, eh? Molt bonic.
Era com... empleava una mena de diàleg, no?
Sí,
amb l'home.
també veia, o sigui, la cambrera, la metre que li portava, m'informava de quina havia sigut la seva reacció, si li havia agradat més, si li havia agradat menys, i també per veure fins a quin punt jo em podia permetre jugar i arriscar, perquè potser ser un senyor, un aristòcrata molt tocat i posat, doncs potser no li feia cap gràcia, no?
I va un dia que te la va jugar una mica.
Sí, bueno, uns quants, sí.
Però un destaca especialment el llibre, què és?
A què vas fer?
Mira, va recrear amb un kiwi, no sé si un o dos, perquè no ho especifica, però...
Deurien ser dos.
Doncs dos, suposo.
No sé.
Les torres bessones.
Oh!
Val? I més, s'hi acostava un avió... que estava subjectat en diagonal per un escuradents.
Oh.
I clar, la Maria, quan se li va entregar aquest plat
a l'hoste... Però quins acudits?
Ella estava una mica cagada, per dir-ho així, no? De veure però com reaccionaria.
Jo abans ho vaig parlar amb la metra, amb la cap de sal, i vaig dir, escolta, he tingut aquesta idea, mira com m'ha quedat. I clar, ella va posar uns ulls així, va dir, és fabuloso. Dic, ja, però a veure, el podem ofendre, saps? I diu, no, un artista de poder... defensar el seu art. Maria, jo estic amb tu. I va agafar el plat amb les torres bessones i l'avió acostant-se i vam dir, alabat sigui a Déu, tot sigui per l'art, li va portar el plat i bueno, el vam sentir cridar i aplaudir des de la cuina.
Bravo, bravo. He dit que és un llibre ple de sorpreses, de moments...
Mira, i que fa pensar els nostres oients, Toni, perquè, per exemple, ens escriu la Sònia Luque, que diu, vaig treballar en un restaurant preciós que es diu Café Le Bistró, i fèiem tres tongades. A les 8 per als guiris, a les 10 per als mortals, i a la 1 pels actors i espectadors que sortien del teatre. Brutal la feina, la concentració perquè tot sortís rodó, la crispació, la saturació de la cuina, i corre. Una experiència molt física... Sort que tenia 20 anys, vaig pujar i baixar l'Everest diverses vegades, diu.
No, és que el que explica la Maria... Bueno, recordem que estem amb la Maria Nicolau sí. Presentant aquest cremo i dins el... Ara es diu Sofia, abans era Princesa. Hotel Princesa Sofia.
Exacte. Un dels moments destacats del d'experiència allà és que va venir el rei emèrit Joan Carles
I. Però,
Es veu que li encantava la crema catalana.
Ui.
Sí,
bueno, la feien bona.
Muy buena,
bona. És que és boníssima la
Oye,
crema catalana.
Oye, cojonuda, eh?
Però què va passar aquell dia, Maria?
Bueno, que jo em vaig posar nerviosa, jo era jove i és com, no sé, imagina't que fas de becari en el New York Times i quan tu ets gran vols ser periodista i clar, estàs pensant ai que ho faci bé, que no em despatxin que ve el rei d'Espanya que dius, bueno, qui sap quina cosa i et diu que t'agrada la crema catalana i pots comptar si pot triar el que menja aquest pobre home quan va pels puestos, vull dir, el protocol en aquell moment mana i agafa la crema catalana perquè està en Catalunya i perquè per fer una hora la...
Expliques que li agradava,
Ell deia que sí. Pues vaig, saps aquella cosa quan et poses nerviós que ho vols fer tan bé, que entres en visió de túnel, t'ofusques, t'encegues i la lies?
Què va passar?
Què vas fer?
No, la vaig liar. Tu saps aquests grànuls de clara que van enganxats al rovell, que es diuen xalazes, sí. Que serveixen per mantenir el rovell centrat a dintre de la clara.
Sí. A mi trobem la crema, niña.
Doncs això em vaig dedicar, bueno, s'havia de fer pues, uns no sé, 40 litres de crema catalana i em vaig dedicar, això són pues, no me'n recordo, igual eren 200 ous o 180 ous a treure'ls un per un.
A què dius ara?
Bueno, com burríssima. Vaig petar els ploms, i em vaig dedicar a dir, sobretot Maria, fes-ho bé, sobretot que quedi ben fina, i es van atraient. Això normalment ho poses, llavors quan la crema la passes pel colador, queda
ja
tot
està.
Allà i s'ha acabat el broc.
Exacte.
I bueno, el
jefe va marxar... No arribaves, o què?
El jefe va marxar, m'ha dit, Maria, que quede bien fina. Jo, sí senyor, no pot
ser. Però que no hi ha nada així com...
Va quedar finíssima.
Home, i tant, no m'estranya.
Però les hores van passant.
Vas patir que per no arribar temps.
Però jo vaig pensar, quan vaig veure el rellotge, dic, portes aquí dues hores fent el merda amb la crema, vindran els teus companys i diran, però tu què has fet? Saps? Has estat aquí tocant la figa mentre nosaltres treballàvem. Molt malament.
I tant.
Bueno, hi va haver un moment que la Maria Nicolau va tenir prou. Veig que és molt, forma part molt del teu gremi el deixar els projectes, no? Que és perquè et canses del projecte en el que estàs, no dic per tu només, sinó per molts companys, no? Que arrenquen un projecte...
Ni canviant els menús.
Vull dir, hi ha molt moviment de xef. Ara, vas a un restaurant, aquest dia no hi és, ara ja està l'altre. Sí. Aquest ha marxat, aquest ha tancat, aquest està a Honolulu, un s'ha anat a Mèxic, ara ha tornat, arrenca un... Què passa en aquest sector, que és tot tan...
Hi ha molta rotació laboral.
Molt.
De tota la vida, no, abans no existia la rotació laboral com a concepte. Entraves d'aprenent i et jubilaves d'allà i no començaves...
Per exemple, l'hotel Empordà...
el senyor Subirós...
Bueno, però vull dir, el mercader, doncs, hi estava durant... I el senyor Subirós sí. també, durant dècades i dècades... Sí. Ara no.
Sí. Això... Però perquè era seu.
Ja, bueno, però vull dir que els cuiners aguantaven durant molt de temps, no? O ara cada cop és menys.
S'ajunten diferents circumstàncies. D'entrada, quan ara mateix els cuiners... El que volen és de seguida prosperar, arribar dalt de tot, sigui on te sigui aquesta mena d'ideal teòric i utòpic
que deixen per resoldre tot.
Vull dir, a dalt a vegades no és a dalt, a vegades és a baix, a vegades és aquí davant, a vegades pot ser en una altra direcció, però tenim la idea que prosperar és anar amunt en un lloc on tot és millor.
Escolta, a veure, ara jo estava aquí, mentre estaves responent, estava preguntant, a veure, cap a on derivo la següent pregunta? Cap a una experiència que vas tenir a l'Hotel Vela, però que hauríem d'abordar molt de temps i que crec que és molt interessant que la llegiu, perquè jo, és de les coses que més m'han impactat del llibre.
Que la llegeixin.
De les coses que més m'han impactat del llibre. Perquè més seria, necessitaríem una hora més, però deixant de banda això, sí que li demanaria a la Marina Nicolau abans que marxi, que clar, expliques un truc que la Meritxell i jo no hem acabat d'entendre massa.
Exacte, el de la truita, segur.
Sí. Ah! Que clar, tu dius, a veure, hi ha un punt del llibre que...
Sí, comentes com una manera peculiar de fer girar una truita.
Si tens, perquè... si tens el braç...
Sí, perquè comentaves que la gent del seu entorn optava més per les truites preparades i diu... Calla, que això deu ser potser perquè si és gent gran, potser té mal el canell...
Pesa molt, un tomb de truites d'aquells.
Pesa moltíssim. Costa girar-la i a tots ens ha passat que fas la matada. La matada de preparar-ho tot.
I cala tot per terra.
I que cau, que aleshores els crits, o sigui, et cagues en tot. Fa molta ràbia.
Es nota que la Cailan fa.
Sí.
Jo com que veig com ho fan, pues,
però que té un tomb de truites.
Sí, la casa un tomb de truites.
Però aquell tomb de truites que és de ceràmica.
No.
Si és de ceràmica, pesa...
Ara és de plàstic.
De ceràmica amb un agafador.
Hem anat reduint pes, però jo no la faig, eh? La fa... La millor truita, perdoneu, la millor truita de... món actualment, les de Marta Romagosa, eh?
Ole.
Les hem de provar, eh?
Perdoneu, però... No.
Potser que les tastéssim.
A dia d'avui no hi ha ningú que arribi al nivell de la Romagosa.
Doncs potser... T'aportaràs de la meva parella.
Ai.
Dubto molt que la superi,
Dubto
molt que la superi.
Com la fa?
Com a mi m'agrada, que és una mica mucosa.
No. Babosa.
No m'agrada gens.
I tant, babosa.
És que passa que escriure una recepta és molt fàcil. O sigui, jo escric, això s'ha de fer així, aquests són els ingredients, i ara, espavila't. És molt fàcil, cada 40 anys que ho fem. I cuinem menys i pitjor que mai. Llavors, no funciona. I jo, doncs mira, miro d'explorar altres maneres. Què em passa? Jo he conegut una pila de gent, i a mi mateixa m'ha passat, i la meva mare, la meva tieta, la Eva, que ven el pa al matí, les senyores grans no poden fer una truita de patates de més de 10 ous perquè pesa massa i perquè porten tota una vida i les articulacions fan mal. Fer el joc de canell, de girar la truita, fa mal. I la truita... pesa, i com més lluny estigui el teu braç de la lluita del teu cos, aquesta palanca juga en favor de la truita i més fàcil és que se't trabuqui. Doncs escolta'm, jo una vegada que vaig estar mesos atacada per tendinitis de fer anar la baieta, vaig descobrir que podia simplement agafar la paella amb l'altra mà, posar un plat a sobre i fer com fan els jugadors d'halterofília o els llançadors de pesos, que és portar-me'l a l'espatlla.
I no et cau?
No haig de girar. No ets de fer cap gir de canell.
A veure.
I no em cau, eh? No em cau.
Mira, no pots cremar?
Expliquem-ho per la gent que ens està escoltant, que no et veu.
Mira, tenim la paella al foc. I ens interessa no anar amb pressa i no atabalar-nos. Per tant, si tenim ja la truita feta d'un cantó, parem el foc. No passa res. S'esperaran. Parem el foc. Agafem un plat, no una tapadora de metall, no un estri estrany, perquè el metall és bon conductor de la calor i ens podríem cremar, sinó un plat de ceràmica que és molt mal conductor per no cremar-nos.
Però que tapi la paella.
Que la cobreixi tota, que no quedi per dintre, que quedi per fora.
Ah, saps que hi ha gent que la posa per dintre?
Clar, aquí hi ha! El tema és, com ho faci la gent, si els hi funciona, endavant.
Perfecte.
Jo no vinc a esmenar res, jo vinc a fer una proposta.
Molt bé.
Per afegir
però tu proposes
el calaix de proposes.
Llavors, una mica més gran.
Sí, per una qüestió de no haver de fer força extra. Jo estic pensant en una persona que li costa, que li fa mal aquí a l'espatlla, aquí al colze, el que sigui. Poso el plat a sobre.
Sí.
El plat el tapo amb la mà dreta i el pressiono, l'aguanto. La mà esquerra i poso un drap per si regali més una mica d'oli. No
això.
Té per què, però un cop a la vida ens passarà i llavors ens cremaríem. Un drap aquí i la mà ben a prop del mànec de la paella.
Sí.
Perquè tingui poca distància. Plat a sobre, m'acosto a la taula i l'únic que he de fer...
Uh-huh. És tocar amb el revers de la mà...
A l'espatlla.
L'espatlla.
No pot caure, no aguanto jo el pes, sinó clar, que l'aguanta l'espatlla. Estic alineada amb el centre de gravetat i no he hagut de fer cap gir.
Però llavors has de treure la pell, llavors has de treure la pell.
No, que, llavors faig així.
Ah, gires la
i
gires
torno
la mà.
A tirar-la, clar, i ja està, però no faig cap moviment estrany, no haig de mantenir l'equilibri, o sigui...
Està bé, aquest net. I això t'ho vas inventar tu?
A mi em funciona. Jo no sé si hi ha alguna altra persona que també ho faci. Però jo ho faig, em funciona. I simplement és una... O sigui, potser el més important no és que això es pugui aplicar a l'hora de fer truites de patates, sinó és una crida a tenir en compte que la realitat de la vida quotidiana és que ens farem grans i que potser hem de pensar en aquestes coses, en pensar en donar pistes, en donar eines.
Això és Reconcentrat. Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Pájaros és la tercera pel·lícula de Pau Durà com a director, amb unes crítiques que li fan justícia, sincerament, perquè és una gran pel·lícula. És una road movie intimista que protagonitzen Javier Gutiérrez i Luis Zahera. La pel·lícula arrenca a l'Albufera de València i acaba a Constanza, que és una ciutat romanesa banyada pel Mar Negre i pel riu Danubi. Aquests i altres indrets bucòlics d'arreu d'Europa acompanyen els protagonistes, que són dos desconeguts, a la cinquantena, que troben un nou equilibri a la vida gràcies al que comparteixen l'un de l'altre durant aquest viatge amb cotxe.
A muy lejos.
A la Costa Brava.
Arelo.
¿Podrías llevarme?
A la Costa Brava.
¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro, ¿eh? Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Vaya. Está jodido, pero muy jodido, ¿eh?
Quédatela. De hecho, voy a ver unas
Pau Durà, bon dia.
Què tal?
Bon dia. Javier Gutiérrez, bon dia. Buenos
bon dia.
Días. Què tal? Com esteu? Com estàs?
Bien, bien, bien.
Tan rodio.
Nervis?
Sí, una miqueta, sí, sí. Però contents, perquè ja està testada la pel·lícula, ja l'hem passat. Venim del Festival de Mala, ha estat molt bé, i les projeccions que estem fent prèvies a l'estrena, no, del 5, doncs, pues, bueno, estem feliços perquè funciona molt. La gent t'agraeix veure la pel·lícula, i això és molt, molt guai, no? La gent surt molt contenta i en fi, molt contents.
Tengo que ampliar el viaje.
¿Y a dónde tienes que ir?
Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía.
Ara ho deia el Pau Durà, Pájaros, narra el viatge inesperat del Colombo, el Javier Gutiérrez, que és el treballador d'un aparcament bastant desastre, no sé si l'aparcament, el treballador segur, i el Mario, Luis Zahera, que és un advocat molt peculiar i aficionat a les aus. Ara ho anticipaves una miqueta, Pau, però a qui ens agrada fer sempre la mateixa pregunta quan ve algú a presentar-nos una pel·lícula, a presentar-nos un llibre o el que sigui, que és de què va? De què va Pájaros?
Bueno, va de moltes coses, però sobretot, bueno, de, us explico, és el, com ja haurà suposat l'oient, és una road movie, és a dir, bueno, Luis Zahera diu d'una road movie, no?, que comencem a l'Albufera, una road movie de dos tipus, un viatge transeuropeu que els porta des de l'Albufera de València fins al Mar Negre, al delta del Danubi, a Romania, no? Un d'ells, que és Javier, necessita uns diners urgents perquè s'està separant, perquè té una relació especial amb el seu fill, un pare absent, una mica absent, i apareix un dia a la seva vida un tipus, l'advocat que interpreta el Luis Zahera, que és un aficionat a les aus, i li explica que unes grues, no?, unes grulles, han variat el seu rumb migratori i necessita un xòfer perquè el porti darrere d'ell, d'aquest canvi de rumb, no? Això és el que li explica, i llavors, després de tenir un acord econòmic, emprenen aquest viatge, necessita un xòfer, ell és incapaç de conduir per un accident que va tenir en el passat. I llavors aquí comença un viatge de fugida, però que també serà un viatge de trobada, no? De trobada i d'empatia cap a un alt, cap a l'altre, el que tenen, cadascú tenen assegut al seu costat, i cap als altres que es van trobar en el camí, no? Tan necessaris en un viatge, no? Anar alimentant-se a mesura que vas allunyant-te del teu, no sé com dir, a vegades dius de l'ombliguisme, no?, d'aquesta cosa de l'ego que tenen els personatges, estan tancats en si mateixos i necessiten obrir, necessiten. Per això la peli pot ser una història d'amistat, de segones oportunitats, de retrobament, molt humana, crec jo, i divertida i tendra i melancòlica també, no? Jo crec que...
Quin és Colombo, Javier?
Bueno, un ser varado en la vida, ¿no? Como tantos hombres de mediana edad, ahora mismo yo por momentos me reconozco en ese Colombo, no en ese desastre vital que lleva el tipo, que es incapaz de gestionar absolutamente nada en su vida, pero sí muchas veces la ola esta de la vida, la velocidad a la que vamos, me da la sensación que a mí, a Javier, le pasa muchas veces por encima. Y es un pobre hombre que no gestiona bien absolutamente nada su vida y que le viene como anillo al dedo esa oferta de viajar por media Europa para encontrar esa grulla o esos pájaros que le propone el personaje de Luis Zahera, y que al final le va a servir para redimirse, para enfrentarse a una segunda oportunidad. Y sobre todo para algo que no solemos hacer, ¿no? Yo como cuando vi la peli por primera vez, con lo que me quedé es con esa sensación vitalista que tiene la peli y los personajes, y te dan ganas de hacer esa llamada que nunca has hecho, que has dejado pendiente, o abrazar a esa persona que, ¿no? Que la peli también habla de eso, ¿no? De esa masculinidad reprimida que hemos tenido hasta hace poco, que reconocemos en la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, y ver a dos tíos, ya a dos tiarrones, no digo el invierno de sus vidas, pero ya en ese otoño, que de repente se emocionen, lloren, se abracen, se digan las cosas a la cara, sinceramente y honestamente, pues ya vale la pena comprar una entrada en el cine para ver eso.
Ahora Pau hablaba de el ir al cine para reírte con gente y también para sentir el silencio con gente. Yo, Pau, Javier, no sé si estareu d'acord amb mi, que si alguna cosa té Pájaros és que té bastants moments que t'incomoda com a espectador, en el sentit que no saps si has de riure o no has de riure en aquell moment. Perquè hi ha algunes escenes que dius, veus el personatge patir? Hi ha algunes... Però dius, però alhora és graciós el que està passant, clar, en certa manera, no? I que aquesta incomoditat de dir, ric o no ric, em surt riure, però clar...
Sí, segurament guanya el riure, no? Quan estàs acompanyat, segurament, clar. Perquè això és... La risa és més contagiosa i està molt bé, no? El deixar-se anar. Jo crec que cadascú fa la seva peli, no? I cadascú es queda més amb lo dramàtic, amb lo humorístic... Està clar que no és tràgic, no? Si es parla... La pel·lícula parla de temes seriosos com són la por al pas del temps, el fer anys, la maduresa, el desamor, la família, no? La culpa està molt present, sí. Però tocats amb lleugeresa, amb humor, amb ironia, és a dir, que així els hem de... Per fer una pel·lícula, a més, que bascula tant entre la comèdia i el drama, no pots fer una tragèdia, no? No poden ser uns assassins, no, al revés, és gent molt pròxima, amb molts defectes, però també moltes llums, també, no? Aquestes són les que van buscant, no?, en el viatge, no?
Uno de los atractivos de la peli, perdona, sí. Es precisamente eso que no sabes qué vas a ver. Es que estamos muy... Ahora mismo necesitamos etiquetar las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Un drama. Una comedia, vamos a reírnos, vamos a emocionarnos. Uh-huh. Aquí hay giros insospechados en el guión que ha escrito Pau, interpretados desde esa honestidad que decía antes también, a la hora de enfrentarse a los personajes, que hacen que el espectador en la misma secuencia se emocione y se descojone de la risa, ¿no? Que es de lo que se trata también.
Hem parlat de road movie, aquest concepte, és veritat que hi ha moltes escenes de cotxe, hi ha molta estona del metratge de cotxe, comenceu a gravar Pájaros agost del 2022, Quants quilòmetres vau fer? Sabeu?
No, perquè és que passen per tot arreu. Sí, els de ficció, bueno, ja sabem que es falsegen coses al cinema. Hem rodat el pas dels personatges per 6 països diferents, si no m'equivoco, i 8 o 9 llengües, això sí, que també se'n parlen i en sents 8 o 9 llengües diferents.
Sí, algun amb una mica macarrònic.
Exacte, l'itanyol, no?
L'itanyol i l'espanglish. Sí,
i llavors es parla... Però roda en 3 països, no? Es roda aquí a Catalunya, a Itàlia i a Romania. Per tant, ja es falsegen coses, però és veritat que el recorregut dels personatges és de quasi 4.000 quilòmetres, realment, no? Sí. I sí que hem fet moltes carreteres, i no només carreteres, hem fet camins, carreteres, autopistes, rius, muntanyes...
Però esa sensació és molt bona, perquè de lo que se pretende és que el espectador sea un pasajero más de ese coche que inicia ese viaje y acaba donde acaba, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo hemos conseguido. Conseguir que el espectador parezca que va en ese coche y que se emocione y se ría también con los personajes.
Y Javier, ¿qué tal es Pau como director? El tema es un director, actor.
No, eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Además,
Pau, entiende más,
Pau no es pesado, ¿no? No es de esos que le gusta imponer las cosas y hacerlas a su manera. Y si lo hace, apenas te enteras, ¿no? Hemos tenido un diálogo muy fluido y todo. Tanto Luis como yo somos actores en ese sentido que proponemos, que nos gusta jugar, improvisar. Y yo creo que había un guión ya muy seriamente construido y dialogado, pero yo creo que a base de ensayos y diálogos lo hemos hecho más grande, ¿no?
Crec que sé triar els actors amb els que vull treballar i ja m'ha passat en les altres.
Això ho tenies clar? Des del principi vas dir al Javier i al Luis?
Bueno, sempre són molt pesats. Sempre pregunten lo mismo y además con ellos delante. Ellos saben que al final que hi ha molt de moviment, que és molt difícil. Són gent que estan a la primera divisió i és molt complicat a vegades i tal, però jo ara és el gran regal, no? Haver arribat a la... aquesta parella, jo no m'imagino la peli sense ella, no?
Clar, t'ho preguntava, Pau, també perquè, és a dir, aquesta vis còmica del Javier, l'hem vist clarament en moltíssimes pel·lícules, però el Luis Zahera, que segurament és l'actor espanyol que més dolents ha fet de la història, no? Que diguis, bo, juntaré aquí aquesta...
És molt maco, perquè, bueno, el primer que em va dir, vamos, gracias, Pau, madre mía, perquè no mato a nadie, ni trafico con cocaína, ni... Sí, és un spoiler que podem fer, és un personatge amb molta fragilitat, i jo crec que el Luis ha fet un treball magnífic, han fet una parella absolutament indivisible, perquè s'alimenten constantment, és un protagonista amb quatre potes, no?
No és que encasillamento, però tu, Javier, en el papel de bala perdida, de gracioso, te sientes cómodo aquí.
Sí, hombre.
Es comodísimo aquí.
Yo lo reconozco, quiero decir que he visto, o en mi carrera he hecho cosas parecidas. Uh-huh. A mí me seducía mucho el llevar el peso de la comedia después de haber hecho trabajos dramáticos. Llevaba ya varias pelis haciendo con hondura, con el Jundia, una cosa más, más con más hondura, dramática. Y este también lo tiene, ¿no? Pero yo el peso de la comedia también me apetecía mucho y es un regalo que nos ha hecho Pau, tanto a Luis como a mí.
Ahora, Pau, ya que tengo aquí, aquest any fa anys d'una cosa, fa una xifra d'aquelles rodones, que és això, mira.
Ho sento, Emma, tinc una clientela que he de conservar.
Són 25 anys.
25 bueno, anys ja.
De però com a persona generosa, tenc comprensiu i solidari.
25, eh? Quina ràbia. I encara em paren pel carrer i dius, ei, Pol! I dius, hòstia, però si jo sóc un altre, no?
Això no, te'l recorden gaire sovint, el Pol?
Sense parar, sí, és el camí.
Pel carrer, també, no només a les entrevistes, al carrer.
No, 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 al carrer, al carrer. Sí, sí, la gent... Home, no tant com, no tant com, perquè, clar, t'has de fixar molt.
Sí.
I segurament en tenen vist de després, clar. Però sempre lo que els ve dir és, hòstia, el Pol...
Sí. T'has cansat del Pol, una mica?
No, 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 gens, no, no, gens, perquè no... I fixa't que va ser un període curt, no?, en la vida de l'actor. Vaig fer 40 i pico capítols, la sèrie després va seguir, i jo me'n vaig anar a Madrid a fer 7 vides, també a seguir amb la sitcom, no?, una altra sitcom en públic i tal, no?, que els de... Que graciós, que hi ha un capítol que em van escriure expressament. Tu saps, que xulo és això, que les dejo que decir, oye, me han ofrecido 7 vidas, me voy a Madrid, mi novia vive allí, que me tengo que ir, ¿no? Y me escriben un capítulo en el que el personaje se va a hacer 7 vidas.
Ah, no!
Porque yo era actor, claro, éramos aprendices de actor, Joel. Com? I tant! El capítol final meu està escrit pels guionistes per despedir al Pol, però despedir-me a mi. I llavors el personatge del Joel, ¿no?, el David es deia, que em deia, no... te vagis a Madrid, no, no, tal... Això és preciós, jo ho tinc en el record...
Que maco, que maco. Clar, 25 anys després, que deies, pel carrer, la gent que et recorda el Pol, entens que Plats Bruts marqués tant en l'imaginari
català? Sí, sí, absolutament. Sí, estic convençut que era un moment... que ja no se n'ha fet, no se'n fan de sitcoms. Jo sóc un gran fan de la sitcom, en directe. Li explicava el Javier, vam estar a TV3 ahir, i que maco és el estar treballant un episodi durant 4 dies i el quinto se grava de un tirón con la gente riéndose y entrando, y cuando sabes que el gag funciona y cuando no funciona nos juntamos y ya está, eso no funciona, hem de tirar per aquí, per allà. Clar, és una mescla de teatre amb televisió, la televisió multicàmera, que lo important són els personatges i els actors, no? Jo sóc un gran fan i ara tornaria a fer una sitcom, però ja no se'n fan. Aquí, a Amèrica encara se'n fan, lògicament, és un format de 20 minuts, sí. A més, després amb 7 vides eren més llargs, eren de 40, era el doble. Jo sempre penso, i ho veus amb les grans, a Seinfeld, des de Seinfeld les primers, fins al Dos Hombres i Medio de ara, o tot el... No, de ara, no, de fa temps. 20 minuts, 20 i pico, la comèdia, Larry David, 20 i pico.
T'agradaria fer-ne una, vols dir que...
Com a actor, m'encantaria, sí. Oh, i fer... No, s'ha de ser molt bo per escriure-les. Eso es más complicado, ¿eh? Escribir una sitcom es lo más difícil del mundo.
Y la forma de producir televisión, de consumir televisión, claro, ha cambiado radicalmente.
Tanto, absolutamente.
Y casi no habría opciones de volver a hacer algo así.
No.
Como en su día Estudios 1, cuando se hacía teatro.
Claro, exacto.
Se grababa.
Pero estas, fíjate, si se quiere hacer... Pero el problema es que es demasiado poco tiempo de emisión, que son 20 y tantos minutos, y tienes 5 días a todos los actores trabajando a full.
Maravilla.
Eso es, pero también tiene un coste, lógicamente.
Sí, Pájaros, que es una coproducción catalana, sí. Amb participació Trescat, sí. Prime Video i Radio Televisió Espanyola. Sí. Això vol dir que després d'un temps a sales es podrà veure totes les
plataformes? Sí, la televisió la totes, passarà. Sí, sí, no. Però la gent ha d'anar al cine, s'ha de veure al cinema després.
No esperen, hay que salir de casa.
Para empezar.
Hay que salir de casa.
Y juntarse con gente y reír, ¿no?
Es podrà veure moltes sales?
Sí, crec que anem per 117, ara m'han explicat, a tota Espanya, i bé, sí, sí.
S'han venido arriba un poco.
No, lo tenemos que decir, lo han pedido. Claro, los cines están pidiendo la película mucho. Perfecto. Y això ens ha sorprès des de... crec que és així, no? Però bueno, molt contents i amb ganes de que la gent la disfruti. És que, com sempre dic en els passes aquests, ja nosaltres ja no podem fer res, ja està, no es pot canviar res, ja és de l'espectador.
Ara ja està, ara és, exacte.
No hi vuelta atrás. Ho
entraeu, ens afata, i que sigui el que hagi de ser. Total. Aquest Pájaros, que és la tercera pel·lícula de Pau Durà com a director. Pau Durà, Javier Gutiérrez, molta sort, moltíssimes gràcies.
Sí, a
i muchos éxitos, i endavant.
Que guai, gràcies, moltes gràcies.
Això és...
Gràcies.
Reconcentrat.
Mi calmi-se.
Bravo!
Ai, sí. Ens caldrà la poesia. El més honest que puc dir per començar aquesta secció és que la Setmana Santa no ha anat com esperava.
Ai, Miquel.
Per llavors, vamos allá, ¿vale?
No has tingut una bona Setmana Santa.
Ha sigut una metàfora literal dels temps que vivim i, sí, per si algú està sospitant, vinc a dir que estic en contra d'aquestes pluges. Llavors, moment.
Oh!
que hi vam colar, això.
Per favor.
Llavors, jo ja sé que la sequera...
Estàs en contra que hagi plogut.
Argumento.
Ah, vale.
Aviam, vale. Jo ja sé que la sequera és tràgica.
Molt.
Però després de mesos i mesos i mesos sense pluges, em pregunto si realment calia que plogués en el breu lapse de temps, en el breu instant, on moltes persones podíem descansar, que vol dir, òbviament, fugir de les ciutats, mirar l'horitzó, parar de córrer, aixecar el cap del telèfon i mirar la cara de l'altre.
Segueixes enamorat de la persona que et va fer la foto al descalç?
Sempre, sempre.
Té la barra.
Òbviament, òbviament, un moment. Ara t'explicaré tot això que t'interessa.
Perdona, perdona, vale.
Llavors, jo ja sé que és molt impopular, per totes les raons de l'univers, sentir-se així com jo em sento, vale? Ja.
Enfadat, eh?
Però m'és igual, perquè jo crec que parlo per tota la gent que acumulem llicenciatures de culpa, esgotament, emprenedoria, contenció emocional, malalismes varis. Per tant, la trampa mortal aquesta de... Però de què ens queixem si tenim de tot? La vergonya d'enfadar-te amb la pluja. Bueno, doncs és absurd, sí. Llavors, el meu cas va ser particularment delirant. Perquè jo vaig fugir de la ciutat per anar a veure un ritual gegant. Una mena de comunitat en massa que repeteix una tradició i on la individualitat s'espaeix per moments. Llavors,
un concert de Beyoncé.
Quasi. És una cosa que un s'administra... Saps com aquest psicofàrmac que és massa tard però tu te'l prens pensant que encara estàs a temps? Doncs va ser una mica això.
Va, estàs parlant de mi.
Vas marxar a Sevilla a veure les processions de Setmana Santa. Jo volia veure la Macarena travessant la madruga, també volia veure l'Esperança de Triana, El Gran Poder, El Silencio, i totes les que vinguessin. I ara mateix l'audiència s'acaba d'escindir en dos. Els que saben perfectament de què parlo, i els que no gaire o ni idea. Llavors, els que saben de què parlo, entendran que fos una tragèdia que no sortís cap cofradia aquella nit. Això és un fet insòlit, és un fet insòlit i molt trist per molta gent, que només havia passat dos cops a la història abans, 1933 i 2011. Havia de passar...
Per pluja, sempre.
2024. Vale. Estem d'acord que era molt mala sort, això.
Això també dic perdona, eh?
Ni en la guerra, perdona, eh? La guerra també surt.
Surt tota rato, no va sortir en pandèmia, crec, però no sé si cap, en qualsevol cas, 33 de 2011, cancel·lat.
Et dic una cosa, que és de Sevilla, a veure com devia ploure, perquè a Berga la Patum, jo he vist fer la Patum...
Però és una mostra de respecte cap a les imatges, cap... no les treus a sota la pluja.
Els hi posen xubasquero.
A veure, és que és complex.
Ah, bueno, podrien sortir amb xubasquero, clar, com diu el
Marc. Un bàrbur que a Sevilla en té molt.
He dit que s'escindia l'audiència entre la gent que sap de què parlo i la gent que no sap de què parlo. Llavors, aquella gent que no sap de què parlo, lamento dir-vos que no hi ha cap paral·lelisme per entendre-ho i que cal anar-hi. I aquesta és l'altra metàfora de l'aventura. Què hi fem els que no creiem en Déu mirant processons entre milers de persones? O més que en Déu, en les verges, perquè, com diuen els que en saben d'aquesta tradició, allò és un culte politeista. O sigui, hi ha devocions per una verge o una altra. Bueno, llavors, què fem allà? Per què hi aniríem? I parlo en plural perquè moltíssima gent laica està allà participant del ritual. Llavors, això deixo per l'audiència la llibertat de totes les hipòtesis. Sigui com sigui, jo em pregunto si no hi ha també una metàfora en aquest diluvi, en la cancel·lació del ritual, en la impossibilitat de perdre's, d'obligar-se a oblidar-te un moment de tu mateix, de parar de ser, de deixar de fer malabars, i el que passi el que ja ha passat. I què és el que va passar? Doncs no va passar res. Va passar aigua. Llavors, quan ja estàs a punt de fer el llistat de coses injustes de la vida, un grup de gent sevillana et rescata el vol i decideixes que si no pots creure en les verges, doncs creuràs almenys en les cultures dels altres i voldràs ser sevillà durant una estona. Llavors, aquesta gent va combatre amb ferocitat la meva tristesa fins a trencar-me el tot, fer-me riure i fer-me plorar, però sobretot fer-me plorar quan van començar a compartir tot el que els agrada de la cultura catalana. Des de Josep Pla fins a Maria Arnal, amb la seva fascinació també pel darrer concert al que van anar dels mallorquins Antònia Font. I estupefacte, perquè sempre penso que caricaturitzem molt la societat andalusa, però mai en tinc la prova a la cara. Llavors, en aquell moment, els hi pregunto ingenuament, ¿pero entendéis el catalán? I em contesten, sí, claro, lo vamos aprendiendo. I jo els dic, però és que jo nunca habría dicho que escucháis Antònia Font. I llavors ells em somriuen i em diuen, Antònia Font és una maravilla, lo que nosotros no entendemos es por qué vosotros no escucháis a Califato. I clar, em pregunto si hi ha alguna raó per no escoltar Califato. No la trobo.
Hablé por usted, perdó.
Jo els escoltaré sota la pluja aquells dies i quan pugi al tren obriré el llibre que aquesta colla sevillana m'ha regalat amb entusiasme dient-me és una catalana que nos encanta, ¿cómo no la conoces? Llavors el començaré i l'acabaré en el mateix vagó de tornada. Agua y jabón, de Marta Riezo.
Home!
Calen a Sevilla per descobrir una escriptora de Terrassa. És així. Llavors, per acabar.
O sigui, perdona un moment, a tu, a la Marta Riezo... És que m'encanta perquè el Miquel i Sevilla està al límit, que l'estic interrompent tant...
Sí, però
jo només m'imagino...
Vinc d'una Setmana Santa de pluja, Marc, no pots superar-ho.
Toma, toma. Bueno...
No. Em queden tres línies de guió i les esperaré amb paciència.
Agua y jabón, de Marta Riezo. Per cert, jo crec que ha publicat Anagrama en els compactes, perquè això hi havia una primera edició.
Primer va fer una edició.
I després, que jo crec que està esgotadíssima, i després, Marc Lerzo, l'Anagrama, que és un llibre bonic, Agua y Jabón, l'has descobert a Sevilla.
La gent de Sevilla m'ha dit, tenéis una autora catalana que te tienes que leer, i jo pensant, home, ni idea, però he hagut d'anar fins allà per entendre això. Per això, resoldrem...
Però que no t'escolta que aquest programa acaba de venir la Marta Riezo aquí, per favor, és que no m'escoltes.
Resoldrem dient.
Quan parlo...
Cal obligar-se.
Me la vaig trobar l'altre dia.
Jo també.
Tu te vas trobar. És amiga nostra, la Marta Riezo. Acaba tu que resoldrem això.
Jo no, només volia dir que jo crec que efectivament cal obligar-se a sortir en sentit pràctic i figurat. Nosaltres ho vam intentar. La pluja va ser molt injusta, però va funcionar. Llavors, en lloc de mirar gent mirant verges, vam parlar amb la gent que mira les verges i finalment el ritual és instrumental i la clau és sempre la comunitat.
Ai,
que bonic, sempre acaba muntant a la vida, a la solidaritat, a l'amistat.
Reconcentrat.